Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquesta primera setmana avancem l'agenda al detall, que comencem a Ràdio Vilafranca amb l'encarregat de pronunciar la conferència institucional de la Diada a la capital de l'Alt Penedès. Jordi Romeu, molt bon dia.
Bon dia.
L'escriptor riudevitllenc ha titulat la seva intervenció de la guerra de successió a la guerra del francès, una perspectiva literària. I el podreu escoltar a partir de les 8 d'aquest vespre al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Com et sents més còmode, Jordi, escrivint o parlant en públic, que ho has fet també altres vegades?
Home, parlar en públic m'agrada, eh? I, de fet, sempre hi ha algú que m'ha de dir ves que se t'acaba el temps, perquè, si no, em puc allargar bastant. Però, bueno, a veure, escriure és diferent. Escriure estàs a casa, tranquil·lament, et pots repassar les coses 50 vegades si fa falta. En canvi, quan parles, has de ser conscient tota l'estona del que estàs dient i del temps que et queda i del que et falta dir, perquè, si no, queden moltes coses que no pots acabar dient.
El Jordi Romeu és bomber i escriptor. No sé si per aquest ordre o escriptor
sí,
i bomber.
Sí, jo guanyo la vida fent de bomber. Passa que després també treballo fent d'escriptor i fins ara estic content perquè he anat traient cosetes que estan, mira, ja estan molt bé.
Sí, fa prop d'una dècada que publiques regularment, vas debutar públicament en escena amb aquell Petonets pels puestos o A la recerca de l'amor sincer, amb el qual vas guanyar el 22è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar.
Exacte, ja fa 10 anys, eh? Sí, sí. Bueno, he estat de sort en aquest aspecte, no? Que més o menys les cosetes que he anat traient han tingut prou èxit i això és, a vegades costa molt. En el món de l'escriptura hi ha molta gent que escriu, molta gent que escriu bé i que et vagin reconeixent les teves obres és una gran sort.
Havies escrit sempre, feia temps que escrivies i amb aquesta proposta surts a la llum, surts de l'anonimat... O feia poc que havies decidit posar-t'hi?
M'hi vaig posar a escriure, crec que uns anys abans, un parell o tres anys abans. Tenia un parell d'obres escrites, no havia publicat res encara, però ja havia arribat a un acord amb una editorial per publicar Descalça, que va ser el segon llibre que vaig treure. Les circumstàncies van fer que guanyés el premi aquest de l'Ametlla de Mar, i llavors ho vam atreçar el que ja teníem pactat i vam publicar aquest primer. Però bé, la veritat és que ja feia temps que treballava, feia temps que no només treballava escrivint, sinó que també em formava, perquè també vaig estar a l'Ateneu Barcelonès. Per tant, bueno, ja hi havia una mica de trajectòria i quan va sortir el primer llibre ja duia un temps escrivint.
L'últim llibre va sortir el setembre passat, és Germans de Guerra, una novel·la històrica ambientada al Penedès durant la Guerra del Francès. Com està funcionant?
Molt bé, la veritat és que es pot trobar gairebé a tot arreu, perquè els amics que tinc repartits per Catalunya, tothom, he trobat el llibre a tal llibreria, no? I m'envien les fotos, i això és agradable. I aquí el Penedès ha funcionat també molt bé, l'Odissea va vendre molts llibres, la Cultural també, o sigui que realment està funcionant.
I tens a punt de solfa un nou llibre.
Bé, el llibre que hauria de sortir ara a la tardor, però no sabem exactament quan, és el llibre que l'any passat, a finals d'any, va guanyar el Premi de Reus, que és l'últim transhumant, que és un llibre que parla també de la transhumància des del Penedès fins al Pirineu, però que de moment encara no tenim data de sortida. Sortirà aviat, però no sabem exactament quan.
I deus estar escrivint.
Sí, sí, clar, vaig escrivint, vaig repassant el que tinc escrit. Bé, una miqueta la feina aquesta de l'escriptor que no es veu, no?, que és treballar una miqueta cada dia i al final, al cap del temps, i pot ser al cap d'algun any d'haver escrit un llibre, el llibre surt a la llum, no?, i la gent el pot llegir.
Jordi, deies que et sents més còmode escrivint, però deus haver fet algun pregó, alguna conferència institucional com la d'aquest vespre?
No, mai he fet un pregó ni conferència institucional.
T'estrenes?
M'estreno en aquest... en aquests termes, de conferència o diguem-ne com vulguis. He fet moltes presentacions de llibres i he parlat del meu llibre en moltes ocasions, però clar, això és diferent.
Per què?
I imposa.
Sí, més?
Home, en una sala de plens, no?, amb tots els polítics, autoritats allà asseguts.
Una,
bé,
una diada significativa, com és la vigília de la diada.
Sí, sí, és una responsabilitat, no?, fer un pregó per una diada nacional. Però bé, o sigui, en el moment que m'ho van dir vaig dir sí de seguida, perquè no tenia cap dubte que sí que tenia ganes de fer-ho, i intentar fer alguna cosa que interessi la gent. Això és el que he intentat preparant-la.
La intervenció, la conferència es titula De la guerra de successió, la guerra del francès, una perspectiva literària. Situa'ns una mica històricament tant la Guerra de Successió com la del francès i explica'ns per què les tries, que darrere hi ha llibres teus, esclar.
Clar, a veure, la Guerra de Successió passa 100 anys abans que la Guerra del Francès i n'haig de parlar perquè estem a la diada de l'11 de setembre i per tant hi està relacionat, però sempre he pensat que una guerra i l'altra tenen paral·lelismes i a més una porta a l'altra perquè al final la història no està... els fets històrics no estan desenganxats, sinó que tenen una lògica no, que porten que les causes i les conseqüències portin a una altra situació històrica. En el cas de la Guerra de Successió, m'agradaria també parlar una miqueta del que va passar al Penedès, no? Que és poqueta cosa perquè aquí a Vilafranca ja es va establir de seguida tropes reials fidels a Felip V i, per tant, hi va haver poca moguda relativa, que ja explicaré que hi van haver excepcions. I després la Guerra del Francès, la diferència és que aquí hi va passar molta cosa perquè Vilafranca no s'hi va establir un exèrcit, però sí que va ser un lloc de pas continu de tropes franceses, de tropes castellanes, de sometents, de no sometents, de cares girats, bé, tota una sèrie de tropes, diguéssim, més o menys regulars, que van provocar que Vilafranca patís una crisi econòmica brutal i que baixés moltíssim de població. En aquells moments s'estima que hi havia unes 5.000 persones, però va baixar moltíssim la població perquè molta gent va marxar. Penso que les dues guerres tenen aquesta diferència, però alhora estan connectades. I això és el que vull explicar una miqueta també en la conferència. Que jo no soc historiador, i això ho remarcaré, i per això aquesta perspectiva literària, que és el que vull fer és explicar aquests fets, com els escriptors els agafem per fer-los servir de marc per les nostres històries, que al final el que volem és explicar la vida d'uns personatges, no? El que els hi passa a uns personatges, però emmarcats en uns fets històrics concrets com són aquests.
Com és el cas de Germans de Guerra, no? Aquesta darrera novel·la que vas treure el setembre passat, de la qual parlàvem, que està ambientada, que té darrere fons aquesta guerra del francès. Per tant, en el seu moment ja vas fer una investigació en profunditat.
Evidentment. Clar, torno al mateix lloc. No soc historiador i, de fet, d'on te veig jo és dels historiadors, perquè al final qui ha fet realment l'estudi fort, qui ha fet aquesta búsqueda d'informació són els historiadors que ho han publicat en llibres i jo he fet servir aquestes fonts d'informació per utilitzar-les per les meves novel·les. Clar, m'he hagut d'empapar, evidentment, de tota aquesta història i això m'ha fet descobrir molts fets que jo desconeixia, com és, per exemple, l'entrada dels sometents a Vilafranca, que van saquejar les ciutats de la gent important, van matar el governador, va haver tota una sèrie de fets revoltosos que sorprenen molt, no?, perquè és Vilafranca i perquè la gent no ho coneix, que són els que després he utilitzat jo per la novel·la. I això és una miqueta també el que vull explicar a la conferència, no?, aquests fets que són bastant desconeguts, però que realment et quedes com molt frapat de les coses que van passar i són molt novel·lables. I, de fet, per això hi ha Germans de Guerra, també.
Per tant, abans de treure una novel·la, si té aquest rerefons històric com Germans de Guerra o Terra de Marca, has de fer una mica de rata de biblioteca.
Evidentment,
i aquest
llegir
procés
molt,
d'investigació.
Sí, evidentment, has de llegir molt, has de buscar tota la informació possible, i de tota la informació possible, que no la faràs servir tota, evidentment, perquè si la fessis servir tota faries un llibre de 2.000 pàgines, ja Germans de Guerra ja té 500 i ja són moltes per una novel·la, però sí que has de tenir tot el coneixement de tot el marc, perquè al final els teus personatges també han d'actuar d'acord amb la manera com era en aquell moment la societat. No? Tu pots tenir la temptació de fer actuar els personatges com tu actuaries i no pots fer-ho, perquè la mentalitat d'aquell moment, la situació de la societat d'aquell moment no permetria respondre com nosaltres respondríem davant d'una agressió d'un exèrcit o de l'actuació concreta de les autoritats. Per tant, t'has de posar una mica la pell dels personatges tenint en compte tot el context.
Quin serà el to de la conferència, del discurs d'aquest vespre? To històric, amè, quin rol vol jugar?
Bé, la gràcia seria que fos històric i amè alhora. Evidentment hi haurà aquesta part d'història, però tenint en compte que el meu vessant més important és la d'escriptor, intentaré explicar això, com ho fem els escriptors per posar la ficció dintre de la història, I m'agradaria que la gent s'ho passés bé quan vingués. No? Serà una classe d'història i, a més, explicaré la història des del meu punt de vista, que també és una mica diferent de com és un historiador, que és com molt més exacte. No? En el meu cas, puc explicar com ho fem per posar aquesta ficció dintre de la història. I també una mica reivindicatiu, evidentment, no? Perquè una mica del que dic és que l'actitud, no?, que tenien el poble baix, per exemple, durant la guerra del francès, per fer front a les tropes franceses, cosa que no van fer les autoritats al moment, aquesta actitud que tenien, no?, de lluita, de voler canviar les coses que no els hi semblaven bé, és una miqueta el que hem de buscar també ara, no? Evidentment, amb la distància històrica que ens separa, però hem de, per poder exigir allò que volem, necessitem lluitar-ho. No podem esperar que algú ens ho dongui, sinó que nosaltres també hi hem de posar la nostra part perquè allò arribi.
No us el perdeu. Serà aquest vespre a les 8 al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, a Vilafranca, pronunciant aquesta conferència institucional la vigília de la Diada. Jordi Romeu, gràcies per acompanyar-nos avui aquesta estoneta i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
La segona proposta d'aquesta gent del detall ens porta a Llorenç del Penedès, que aquest diumenge celebra el festival Llença't. Per saber tot el que ens han preparat, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia, i ara és el moment de posar aquesta mirada a la gent del detall, com deies, i és que torna aquest Llença't Festival que es durà a terme aquest pròxim diumenge. Perquè ens ho expliqui, tenim a la presidenta del Centre de Llorenç, la Maite Cascales. Molt bon dia, Maite, com estàs?
Hola, moltes gràcies, Lourdes. Molt bé. El que passa que ja no sóc la presidenta, eh?
Ja
ara
no.
Ara ho és el Jaume Ràfols.
Adiós, m'he colat. Què ha passat? Què ha passat?
No, no ha passat res. És que cada X temps canviem de president. Mm-hmm. I llavors jo vaig sortir al novembre i ara és el Jaume Ràfols l'actual president. Nosaltres portem el festival perquè el centre funciona com a seccions. Uh-huh. I la secció de la tarima segueix portant el festival com feia fins ara. Uh-huh. Vale? Però tenim un bon president, que és el Jaume Ràfols, que ens representa molt bé a partir d'ara.
Perfecte. Aquest festival Llença't, que es va iniciar, si no recordo malament, fa 2 anys o 3, jo ja m'he perdut.
Aquesta és la seva tercera edició.
La tercera
sí.
Edició, no? I en Guaina heu preparat un munt de coses, oi?
Sí, sí, la veritat és que l'agenda ve molt plena. Estem tenint una mica de problemes per ajustar-ho tot, perquè hi ha molts grups musicals i s'han de fer proves de so i tot, però ja ho tenim quasi embastat per la setmana que ve, arrencant força el diumenge dia 15.
Doncs explica'ns una mica com ho heu preparat i què podrem gaudir aquest diumenge.
Doncs pues mireu, com cada any, això arrenca a les 11 del matí, el Festival Llença't està pensat perquè sigui una jornada a nivell de totes les edats, per això ho fem en diumenge i comencem a mig matí. I comencem al matí amb la Fira de Comerç i Artesania Local, que això ho fem cada any i cada any té més èxit, i a partir d'aquí comencen els tallers. El de matí està pensat els primers tallers per la part més infantil, en la que comença la música per infants, en què tenim 2 edats, una per nadons i una altra de 3 a 6 anys. Uh-huh. I després la coral infantil del poble, la coral infantil Rossinyols, ens farà un taller també de coral, en què els nens puguin una mica descobrir què és una coral, perquè a vegades es pensa que és una cosa molt avorrida i és tot el contrari. Uh-huh. A partir de llavors, a 11:45, comencem amb el taller de batucada. Aquest serà el gran acte central del matí, de lo que és la franja del matí, en què esperem que 50 persones s'apuntin a aprendre a fer una batucada. Wow. Tindrem Sol Re, que és una empresa de percussió de Girona, i esperem que surti molt bé.
Déu-n'hi-do.
Perquè tenim moltes ganes de donar-li fora els timbals.
I després un altre taller, també, que teniu posat aquí.
Sí. Llavors, a les 12 comença el taller d'instruments i el taller de llum negra. El taller de llum negra ja de per si és un èxit cada any. Tanquem la sala de teatre totes les fosques i amb llum negra fem que tot s'il·lumini. tot el que és blanc, brillant, la canalla pinta, balla, juga, s'ho passen molt bé i descobreixen què és la llum negra amb música. I després tenim l'Escola Contrapunt, que ens donen suport any darrere any i no sabem ja com agrair-los tot l'ajuda que ens donen. Sense ells seria impossible el Llançat Festival, en què farà un taller d'instruments. En aquesta roda d'instruments, els nens descobreixen què són un violí, una bateria. Moltes vegades no tenen accés a aquest tipus d'instruments i allà es poden tocar, manipular, ajudats per professors, i els animem així a descobrir la música i a fer instruments i a tocar, els encantarà.
Que guai. Després ja entrem en un concert vermut.
El concert vermut s'ha tancat avui mateix. Avui mateix ho hem anunciat per xarxes i es tracta de tres grups del poble, locals. Estem molt contents en que tindrem un petit tastet de cadascun. No sabem l'ordre encara en què tocaran, però recuperem els Pere Antoni Tu, que era un grup que fa 10 anys va treure un disc i ara farà com una petita celebració al Llença. Després tenim els Calavera, que ens han sorprès amb tres cançons noves.
Uau.
Que han anunciat aquesta setmana i les tocaran aquí. I per finalitzar, Paradís Fiscal, que era un grup també que va tindre molt de renom aquí i que havia desaparegut i ara està recuperant, està ressorgint, i també ens tocaran tres cançons. Per tant, estem molt contents de tenir els dos tres a la casa.
Després, òbviament, un dinar popular que m'imagino que estarà hipermega tancat, o no? Encara?
No, encara no. Fins dijous teniu temps per apuntar-se. És un dinar popular en què hi haurà paella de Selma degustació, que són els nostres cafeters, i normalment hi ha unes 150 persones apuntades. Sí, us animo, per xarxes teniu la informació i per la pàgina web per apuntar-vos a venir, perquè la veritat és que és un moment que sembla que ens relaxem una miqueta, però també tenim una música preparada amb el Pol Espada a la trompeta.
Uau.
Que amenitza tot el dinar.
Molt bé. I després hi ha el torn, no? Que aquí m'imagino que heu de posar tot el tema per la interpretació conjunta, no?
Bueno, a la tarda ja és quan la liem grossa. La interpretació conjunta, aquest any la cançó que triada és Deixa'm que et canti una cançó, dels Catarres.
Sí.
I ha sigut per votació popular. Wow. Si així com fins ara nosaltres triàvem les cançons, aquest any ha sigut, ho vam posar en xarxes i amb els socis de l'entitat, i van ser ells qui van triar aquesta cançó. Al principi només anàvem a fer aquesta cançó, però al final els músics que s'apuntaven ens han demanat fer les tres i farem les tres. La de la primera edició, que és el Llença't, la de la segona, que és el Boig per tu, i la de la tercera, que es Deixa que et canti una cançó, dels Catarres. Amb 60 músics portem apuntats, encara hi ha obertes les inscripcions, i més de 100 cantaires, ja hem perdut el compte quants cantaires portem.
Clar, tot i que la interpretació conjunta sigui a les 6 de la tarda, m'imagino que hauran de preparar-se una mica, no?
Sí, bueno, no hi ha assaig previ. Nosaltres amb això ens diferenciem d'altres certàmens que es fan semblants, en què no hi ha assaig previ. Els músics se'ls envien les partitures a casa i l'únic que fem és les proves de so per veure que tot es recull perfectament i ja està. Sí, comencen a muntar 4:45. Les bateries, tot seguit muntem la resta de músics, i quan el tècnic de so ens diu que està tot, que tot funciona bé, llavors tirem.
Molt bé.
I creuem els dits que ha sortit tan bé com els altres anys.
Seguríssim que sí. Hi haurà alguna intervenció sorpresa o no es pot dir encara?
No es pot dir.
No es pot dir.
No es pot dir.
Molt
els
bé.
Catarres no vindran. Tenen molts concerts, sí que puc dir que els Catarres no vindran, però estem treballant amb alguna cosa que encara no podem dir si sortirà o no sortirà.
Molt bé, haurem d'esperar, haurem de venir, sí o sí.
Haureu de venir.
Exacte, sí. Per saber les sorpreses. I tanquem, després d'aquesta interpretació conjunta, ho tancarem tot amb alguna relacionat amb la música, no?
Sí. Hi ha un concert de tarda, tot seguit a l'acabar la interpretació conjunta, a les 7, comença el Rock and Rolls. És un grup de música de versions del rock català de totes les èpoques. Van vindre l'any passat, són més de 2 hores de concert, ho van petar. Sí, la gent que es va quedar la plaça estava de got, bueno, plena i vam disfrutar molt. I és un conjunt que, veritat, els hem agafat molta estima i els tenim com a nostres també una miqueta.
Que bé. Escolta, exceptuant aquells tallers que requereixen, no, d'aquestes inscripcions, per la tocada en general, hi pot anar-hi tothom? Cal fer reserva? És lliure? Com funciona?
Pot venir tothom. Només requereix inscripció prèvia, el que és la interpretació conjunta, perquè passem les partitures, no és per res. Sí, uh-huh. Si algú se sap les cançons i vol agafar l'instrument i venir aquell dia, serà benvingut. Però sí que si s'apunten els enviem totes les instruccions i les partitures. Uh-huh. I després només el taller per infants, perquè està limitat a 15 nens, i la batucada, perquè està limitada a 50 persones.
Clar.
A part del dinar, que com és lògic, el dinar sí que hem de fer una reserva prèvia per poder una mica saber quanta gent vindrà. Però tota la resta de tallers poden venir, el taller de llum negra, la roda d'instruments, la coral, poden venir i podran gaudir sense cap tipus de restricció.
Molt bé. Doncs escolta, Maite, fem una crida des d'aquí del Penedès en xarxa perquè tothom s'apropi aquest diumenge a gaudir d'aquest festival Llença't, del Llença't Festival, que vosaltres des del centre aposteu molt per la música, per la cultura en general, però amb aquestes iniciatives crec que s'ha de donar suport i doncs això, doncs que la gent que vagi cap allà i gaudeixi d'un diumenge diferent, per què no?
Moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ho sento, pensava que algú de mi et molava. Vaig preguntar-li al ChatGPT com fer que es fixi en mi qui m'agrada. Vaya resposta de merda.
Amb la banda Neon i aquest M'agrades molt, arribarem a 11:15, el segon flash de notícies d'aquest dimarts.
Donaria el que em cal. I és que m'agrades molt, molt més del que tu et penses. No, no, no vull res més, no em demanis paciència. Que m'agrades molt, molt més del que tu et penses. Deixa'm cantar-te que m'agrades molt, molt més del que tu et penses. No, no, no vull res més, no em demanis paciència. Que m'agrades molt, molt més del que tu et penses. Deixa'm cantar-te. Na, 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 na. Tu em mires, no vull ser el teu amic. Saps que tu ets molt més per mi. Porto dies preguntant-li al ChatGPT com fer que et fixis en mi, com fer que et fixis en mi. Ai, mama, com ho faries? Com ho expliques? Si ni l'intel·ligència artificial m'ajudarà amb tot el que em cal. I és que m'agrades molt, molt més del que tu penses. No, no, no vull res més, no em demanis paciència. Que m'agrades molt, molt més del que tu penses. Deixa'm cantar-te que m'agrades molt, molt més del que tu penses. No, no, no vull res més, no em demanis paciència. Que m'agrades molt, molt més del que tu penses.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El diputat Sergi Vallès es reuneix amb el govern municipal d'Olèrdola. L'equip de govern municipal i el diputat president de l'àrea de Territori i Infraestructures de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, han mantingut aquest dilluns al migdia una reunió a l'Ajuntament d'Olèrdola per avaluar diferents projectes d'inversió al municipi que podrien rebre la subvenció nominativa extraordinària
que la Diputació concediria a Olèrdola el 2025. Aquest ajut extraordinari dona continuïtat a la subvenció nominativa ja rebuda aquest 2024 per import de 600.000 euros i que s'ha dedicat al projecte de millora de la zona esportiva de Moja. Les actuacions han inclòs la substitució ja feta de la gespa artificial del camp als pins i la coberta de la pista poliesportiva, ara a punt de ser adjudicada. Vallès recordava que aquests recursos extraordinaris pel territori arribarien cada any durant aquest mandat, fruit de l'acord de govern que signava Impulsem Penedès a la Diputació de Barcelona. Vallès també aprofitava la reunió per felicitar el govern municipal d'Olèrdola pel seu bon funcionament i el situava com a exemple del treball conjunt que poden realitzar opcions polítiques diferents. Busquen un home de 49 anys desaparegut a Cunit des de juliol. Un home de 49 anys, veí de Cunit, porta desaparegut gairebé 2 mesos. L'associació SOS Desapareguts va publicar aquest passat dijous l'avís de cerca d'Òscar Morón, qui va ser vist per última vegada el passat 15 de juliol a la localitat de Cunit. Segons s'informa en el cartell, es tracta d'un home de complexió forta, amb diferents tatuatges, mesura 1,80 m, té el pèl canós i els ulls castanys. Si algú té alguna pista sobre el seu parador, pot contactar directament amb el 112 o amb l'associació SOS Desapareguts. La Festa de la Filoxera celebra la 43a edició, valorant molt positivament les novetats d'aquest any. La Festa de la Filoxera va celebrar diumenge la seva edició número 43, amb una valoració molt positiva per part de l'entitat organitzadora de les novetats introduïdes aquest 2024, tot i que la situació meteorològica obligués a l'ajornament de la Festa de la Filoxera infantil fins demà dimecres a les 12 del migdia. Una de les novetats més destacades va ser l'estrena de la renovada orquestrina dirigida pel sadorninenc Ramon Castellví, que mantenia l'estructura instrumental, apostava pel so que oferia el baix elèctric i mantenia l'aposta per ser una formació integrada per músics penedesencs. Aquesta nova orquestrina arribava acompanyada d'una millora integral de la sonorització de la plaça de l'Església. La 43a edició de la Festa de la Filoxera ha estat marcada per les noves mesures de seguretat adoptades per l'associació Festa de la Filoxera amb la implantació d'un equip de suport, de prevenció, coordinació i primera intervenció, així com la reorganització de la plaça i la distribució dels elements de la festa per tal de facilitar l'entrada i sortida dels elements de foc i dels balls. I acabem explicant-vos que la nova temporada d'Arts Visuals a Vilafranca programa 8 projectes que combinen l'art contemporani amb la divulgació. Aquest mes de setembre comença la nova temporada d'Arts Visuals de l'Ajuntament de Vilafranca, que entre el 20 de setembre i el 25 de gener de l'any vinent acostarà un total de 8 projectes expositius a les diferents sales municipals. La programació s'enceta amb una producció de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya que porta per títol On són 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya. Aquesta és una mostra itinerant pensada per donar a conèixer a la ciutadania quins són els treballs que s'estan fent en l'actualitat respecte a les fosses comunes i alhora és un reconeixement a les persones que tenen familiars no localitzats. L'exposició s'inaugura el divendres 20 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar la Capella de Sant Joan fins al 6 d'octubre.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts i mig de 11:15. Moltes escoles arreu van començar aquest dilluns el curs 2024-2025, com nosaltres, i avui serem nosaltres els que seurem al pupitre. Anem fins a Canal 20, on ens esperen la Carme Ortoll i la Fanny Vivar.
Aquesta temporada tornem a comptar amb la Carme Ortoll i el seu pupitre.
Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
En aquest pupitre d'aquest mes de setembre, de què parlarem?
Mira, avui, com bé dius, aquest mes de setembre, al pupitre parlarem del temps. Començar un nou curs parlant del temps, de com ens organitzem i de com utilitzem els diferents temps que tenim cadascú, crec que és una bona cosa, ja que tots sabem que per viure en aquest món de tantes presses necessitem cada vegada més planificar el temps del que disposem cada dia, tan bé com puguem.
Perquè quan parles de temps, de què parlem exactament?
De fet, el temps és un concepte que tots experimentem en cada moment, però que resulta difícil de definir, ja que cada minut dels que vivim, a vegades sense adonar-nos, van passant esdeveniments un darrere l'altre, sense parar, i mentre això passa, el temps va fugint, invisible, i veus que mai ningú no ha estat ni és capaç d'aturar-lo. Com tots ja sabem, la unitat del temps del sistema internacional és el segon, els segons, I de fet, el sistema d'hores i minuts utilitzats habitualment en la vida quotidiana es basa en el segon. Encara que normalment, a l'hora de comptar, ho fem utilitzant més les hores i els minuts. Fixa't que per dir el temps que ha passat des de que ens vam veure l'altre dia, o les hores que trigarem a tornar-nos a veure, o potser el temps que necessitarem per anar fins a la biblioteca o fins al camp d'esports, normalment ho diem en hores, si és més lluny, o en minuts, si és més a prop, d'allà on som. Però el que realment compta darrere d'aquest temps són els segons, perquè són els que ens marquen realment el temps.
I en aquest sentit, no, del que comentes, com podem mesurar aquest temps? Perquè és diferent abans que ara, m'imagino.
Sí, s'explica que antigament calculàvem més les hores del dia amb l'observació dels fenòmens terrestres periòdics, com ara la sortida de del sol o la posta del sol, i després es va anar definint la noció del temps amb les unitats que ara dèiem. I a partir d'aquí es van començar a dissenyar eines que fossin capaces de mesurar el temps, com són el calendari i el rellotge. Tant un com l'altre, actualment són dues eines importants a les nostres vides que ens ajuden a mesurar el temps d'una manera més exacta. I que, si ho pensem, actualment, molt de nosaltres, sense elles, ja no sabríem viure, perquè segurament ens desorientaríem en gairebé cada pas que fem. Com sabríem a quina hora ens hauríem de veure per fer el pupitre? O com sabríem quin dia i a quina hora ens trobem per anar a dinar? Tant el rellotge com el calendari han estat un pas molt important en la regulació del temps. Normalment, els que portem rellotge el consultem sovint per mesurar períodes de menys d'un dia. I, en canvi, el calendari l'utilitzem per situar-nos en períodes més llargs, de més d'un dia, de setmanes, de mesos i de fins i tot anys.
I, Carme, per què és tan important el temps per tots nosaltres?
Com bé dius, el temps és molt important perquè tenim el que tenim. I perdre'l en allò que no ens agrada o ens disgusta és una qüestió irrecuperable. Per això és molt necessari fer una bona reflexió en allò que al final del dia hem utilitzat les nostres hores. Mira, posem un exemple. Què passa amb aquelles persones que acostumen a arribar tard als llocs? Què passa amb aquelles persones que tenen una certa tendència a arribar tard a l'escola o a la feina? O també què passa quan has quedat amb algun amic per anar a algun lloc i arribes tard? Passa, entre altres coses, que quan fas esperar alguna persona no estàs respectant el seu temps, que és tan valuós com ho és el teu. A vegades això potser passa per deixadesa, o perquè assumim més compromisos dels que podem fer, o d'altres cops perquè surten imprevistos d'última hora, o també per una confusió d'hora, o que cada vegada més les coses les fem amb més lentitud. Però també podria ser una manca d'organització. Alguns sabem que són degudes aquestes manques d'organització a causes internes, que de fet són les que tenen origen en el propi comportament de cada persona, i d'altres, en canvi, són per causes externes, que obeeixen a factors aliens a la persona i que, en general, s'escapen del nostre control. Procura fer una bona gestió del temps partint d'una reflexió acurada sobre aquests aspectes i una bona planificació. Pensa que és un aspecte clau per organitzar-lo més bé que no pas ho fem.
perquè tal com està organitzada actualment la nostra societat i les nostres vides de cadascun, ens aturem realment a pensar o a analitzar en què destinem el nostre temps?
Tal com està organitzat el nostre dia a dia, tots sabem que un element com el temps és una cosa que sempre ens falta. Això
Exacte.
És així. Però per una cosa o per l'altra, gairebé sempre ens falta temps per a tot allò que voldríem fer. I això, algunes vegades, és una de les causes que no ens deixa estar del tots contents. Encara que pot semblar curiós, el temps és igual per tothom i està a l'abast de qualsevol. Però dependrà de nosaltres mateixos i de la manera que el gestionem que ens pot ajudar a portar una vida més plàcida o més moguda. Utilitzar bé el temps, tant per fer les mil coses que ens proposem cada dia, com per descansar i badar una estona, és també molt important. Expliquen els experts que badar algunes estones del dia, pensar internament, observar, tancar els ulls i sentir i sentir-nos, és bo per a tothom. En canvi, hem de desestimar el nostre temps a l'entrar en estones llargues d'avorriment. És per això que cal evitar algun d'aquests malestars. És bo que cadascú, a la seva manera i tarannà, tingui una sèrie d'estratègies que els ajudin a fer una bona gestió del propi temps, per tal de que ens ajudi a viure cada dia d'una manera més plena.
I és veritat que sembla que a vegades doncs, aquest temps que utilitzem descansant i dormint sigui perdut, oi?
Deixar temps per descansar no és mai perdre el temps. Cadascú, tant els més petits fins als grans, necessitem durant el dia fer una aturada per descansar, estirar-nos una estona, asseure's còmodament, prendre algunes estones per agafar aire, respirar conscientment, fer exercici físic, moure's, hidratar-nos o fer els àpats de manera relaxada i tranquil·la i dormir les hores que el cos necessita és del tot positiu. Hi ha estudis que mostren que la nostra concentració, tot i depèn de l'entrenament que té la persona en mantenir-se concentrada en una activitat, quan estem treballant o estudiant, comença a decaure a partir dels 25 o 30 minuts. De fet, les persones més expertes aconsellen que per ajudar el nostre cervell a refer-se ens caldria fer descansos curts i tancar els ulls uns minuts cada dues o tres hores.
I a més d'aquest últim consell que recomanes, quines altres serien algunes recomanacions que et sembla que ens podrien ajudar a utilitzar millor el temps durant el nostre dia a dia?
Mira, potser ens ajudaria a ser més eficients en les nostres vides si a vegades ens dediquéssim a pensar bé i analitzar amb el temps de què disposem quins són els nostres objectius principals, tant a nivell personal com familiar i socials, culturals, el que vulguis, i així poder prioritzar algunes tasques davant d'unes altres. A més, això també ens pot ajudar a focalitzar la nostra atenció en aquelles coses que considerem veritablement importants per a cadascú de nosaltres. Organitzar-nos bé, per fer-ho tant els adults com les persones grans, com els escolars i els estudiants que tenim a classe, és una bona cosa. Un altre aspecte que jo crec que ens pot ajudar a utilitzar millor el temps és elaborar un llistat de tasques a fer aquell dia o la setmana o coses pendents i, sobretot, i això és molt important, tenir-ho en un lloc visible, sí, que el veiem. Això ens pot donar, a més d'eficàcia, més seguretat, sobretot per no oblidar-nos d'allò que pensem que és important. En aquests llistats hi podem escriure tant aspectes senzills com seria recordar que has d'anar a la farmàcia o fins i tot recordar que has de felicitar un familiar o un amic perquè és el seu aniversari.
I amb tota aquesta planificació i organització del temps, que segur que ens ajuda a tots i totes, potser també seria bo deixar temps per fer altres coses que no tenim previstes, que sempre pot passar.
Oi tant que sí. Però una de les coses que encara que no tinguem del tot planificades sí que hem de tenir previstes és deixar temps durant el dia tant per l'oci com per imprevistos que ens poden anar sorgint. I un altre aspecte important que està relacionat amb això és també el reservar temps per a portar a terme les nostres activitats preferides. Donar compliment sempre que puguem a aquells objectius i finalitats que ens agraden i de les quals no volem prescindir-ne és del tot necessari. fer cada dia coses que ens agraden, com més millor, i més o menys tenir previst en quina estona les podrem fer, perquè no se'ns escapin entre les altres feines diàries, també és important. Per tant, com bé dius, no ens oblidem mai de resoldre les nostres agendes, a més de les tasques més obligatòries que tenim cadascú, el deixar temps per descansar, per l'oci, el lleure i també per fer les coses que ens van venint.
I com podem fer-ho per gestionar el nostre temps? Si sempre s'ha dit que el temps cada dia se'ns menja les hores, no? Com ho podem fer, això?
Mira, segurament que tots estaríem d'acord en que el més important per una bona gestió del temps, a més de la bona organització, són les prioritats. Dedicar temps a les prioritats ens fa adonar que ens cal reduir el temps que dediquem a les activitats que no considerem tan importants, o dit d'una altra manera, moltes d'aquelles que fem sense pensar o sense to ni so. Una gestió adequada del temps que impliqui el tenir ben presents les prioritats de manera que es permeti tenir prou temps per fer-les, ajuda en la millora de la confiança tant en nosaltres mateixos com en els altres i ens ajuda una mica més a arribar als nostres reptes i apropar-nos una miqueta més cap a la felicitat.
I Carme, creus que realment té avantatges això de dedicar unes estones a portar una bona gestió del temps de cadascú?
Jo crec que sí. Que si es fa això, els avantatges són positius per a tots, per la salut d'un mateix, per la família o amistats, per les relacions, per la feina, i també perquè ens ajuda a aprendre i a desenvolupar la creativitat i fer un bon ús de diferents habilitats. Sobretot si ho gestionem amb les persones amb qui vivim, i ho fem conjuntament també és un avenç important per tal de que tinguem un bon funcionament amb les altres persones. Tant com hem dit, amb qui convivim o amb qui compartim estones de vida o de feina. Està comprovat que una gestió adequada del temps provoca una sensació que, encara que sembli de control, el que genera és un cert nivell de tranquil·litat i bon fer, sobretot en aquest dia a dia. I, a més, ajuda també a reduir la incertesa. Això, en definitiva, promou gairebé sempre tarannars més positius, més segurs i agradables.
I no només amb els adults, sinó que amb els infants i els adolescents també és important que els ajudem a analitzar i distribuir també l'organització i la planificació del seu temps.
Sí, molt, i tant. Analitzar bé el que significa el temps del que disposem amb els nois i les noies, tant en temps escolar com de vacances, sobretot en propòsits educatius, és molt important per ajudar a organitzar les rutines i els hàbits amb coherència i bon fer. Reflexionar entre tots en com ens organitzem el temps en aspectes relacionats amb la seva alimentació, el seu descans, la seva educació, les seves estades escolars, el joc, el temps en família o amb els companys i amics, és molt important per tal que cap de les coses que entenem per imprescindibles, no quedin amagades de rebre el no tenir temps. Sabem tots que cada criatura és diferent de l'altra i els adults hem de conèixer i respectar els seus ritmes i el seu temps. I a les cases on hi viuen i conviuen infants petits, hem de dedicar temps a construir amb ells i amb elles espais amables i segurs. I així podrem compartir totes aquelles coses que quan hem decidit de donar-hi prioritat, perquè són importants per a tots nosaltres. Tenir temps per escoltar-los i establir bones converses, tant amb les criatures com amb els joves, temps per llegir i per compartir, per dibuixar, per jugar a diferents jocs, tant a la taula, de taula com interactius, temps per imaginar i temps per aquelles coses que considerem important, com és el tenir temps per riure.
I podríem compartir algun altre exemple?
Oh, i tant. Mira, en aquests moments, on a les cases ens amoïna tant que hem de donar confiança als nois i noies sobre la manera d'utilitzar el mòbil o els aparells electrònics, per mi és molt important que es faci conversa i diàleg per arribar a bons acords i pactes. I per fer això es necessita temps. Per exemple, planificar bé el temps dels adolescents i en algunes cases també el dels adults, que utilitzaran aquests aparells i gestionar-ne i fer-ne un bon ús, tant del temps com dels continguts, és del tot imprescindible. Segons les dades de l'UNICEF, una tercera part dels adolescents menors de 18 anys tenen accés a internet i un o més dispositius digitals. Per tant, que això no es redueixi al temps aquell que considerem prioritari o imprescindible, com hem dit, per les converses en família, per les relacions socials i moltes altres coses, és important que tinguem limitades bé aquestes funcions i distingir molt entre els continguts i les apps. En algunes edats, sobretot en l'adolescència, el control parental per assegurar un bon ús del mòbil és imprescindible i així assegurar-nos que uns i els altres seguim les normes acordades i establertes que ens ajuden a millorar els aspectes que prioritzem. Això també és molt important. Aquest podria ser un dels exemples quan parlem de la gestió del temps que actualment ens ocupa tots i totes, infants i grans, però en podríem posar molts d'altres.
Molts d'altres. I ara que justament estem parlant d'això, del temps dels infants i dels adolescents, com els ajuda a tenir una bona distribució del que és el temps lectiu i el no lectiu?
Mira, tots volem que totes les criatures, petits i grans, tinguin les millors oportunitats educatives, tant dins com fora de l'escola i dels centres educatius. És important, i cada vegada ho és més, que els temps, tant el lectiu com el no lectiu, siguin plens d'aspectes positius per a tots i sense exclusions. Els nens i nenes, els nois i les noies, cadascú al seu ritme i a la seva manera, aprenen o desaprenen de tots els espais on són. I també a totes les hores del dia. I això cal vetllar-ho bé. I el mateix passa els caps de setmana i en temps de vacances. Se'ls presenten també una allau de possibilitats i oportunitats d'aprenentatge. La recerca internacional pel que fa a l'educació 360 ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu són decisives en la formació i en l'itinerari vital i professional de les persones. Educació a temps complet proposa ajudar a cada criatura a fer un recorregut de forma personalitzada, en funció dels seus interessos, evidentment, i de les diferents capacitats i tarannàs. I això és important, que els adults en fem un bon seguiment de tot el procés i poder intervenir allà on calgui per propiciar-ne millores per a tots.
I sempre s'ha dit que existeixen molts tipus de temps, no? A quines tipologies diferents de temps ens podem referir quan parlem de temps?
Com bé dius, existeixen molts tipus de temps. El temps històric, el biològic, el meteorològic, molts altres. I tots ells són bons de compartir i de treballar-los amb els infants i joves. Treballar a les aules aquests diferents temes enriqueixen molt i ajuden a les criatures a ser més competents en diferents aspectes. A moltes escoles, mitjançant els hàbits i les rutines que es van establint en la vida de les aules, es van treballant l'organització del temps en uns horaris establerts. D'aquesta manera, aquesta activitat ens ajuda també a utilitzar, a comprendre fets que es repeteixen sempre en un temps determinat, ja sigui de la mateixa manera o de maneres semblants, i a poc es van adquirint de manera natural el concepte de temps, un concepte que no és fàcil per a ningú.
I com bé dius, la gestió del temps en els més petits és un concepte difícil d'entendre i de comprendre?
Sí, ho és. Però, com en tots els processos, els infants, igual que els adults, si els anem proporcionant tot tipus d'experiències, estratègies, on puguin comprovar com podem organitzar-nos i planificar els diferents espais del temps del dia i de la nit, ja sigui dins o fora dels nostres entorns més propers o més llunyans, sempre és de gran utilitat. Per això és important que des d'educació infantil comencem a iniciar la mainada en les estructures bàsiques de la distribució del temps i fer-ho sempre amb un llenguatge concís i adequat per ajudar-los a crear una estructura bàsica que els pugui acostar a construir i interpretar els seus esquemes mentals. Diem un llenguatge adequat perquè és molt important quan expliquem, compartim, llegint, tant siguin contes, relats, poemes, cançons, que utilitzin bé de manera natural els processos de canvi, amb l'ara, l'abans, el després, el present, el passat, el futur, per posar, ja que de la manera de parlar i d'expressar-nos ens ajudarà a entendre molt més bé els processos temporals.
I ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants, però el temps és el temps, eh? I ens haurem d'emplaçar per un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el propietre per parlar de la importància que té el temps en les nostres vides, la Carme Ortoll. I a més, Carme, quines altres persones ens han acompanyat avui?
Mira, a més, com bé deies, també ens han servit d'articles, investigacions, conferències, entrevistes i lectures, com fem sempre, de diferents persones estudioses del món de la pedagogia i de la didàctica. Entre d'altres, hem consultat materials de l'ICSTEC, materials de la UOC, de la Fundació Bofill, de l'Educació 360, escrits de la Maria Cruz Fenollosa, dels documents del Currículum d'Educació Infantil i Educació Bàsica, del Diccionari de la Llengua Catalana, del Diari de l'Educació, UNICEF, i, com sempre, de la veu, el pensament i el testimoni de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres del Servei d'Educació de Catalunya.
I, com sempre, també acabem aquest pupitre d'avui amb les frases que deixem escrites a la pissarra. I avui començarem el curs amb un refrany.
Amb un refrany. Ara, doncs, com que tornem a la rutina, que ja ens programa la tardor, aquesta rutina ja ens programa com anirà tot, i tornem cap a l'escola, cap a l'institut, cap a la feina, cap a les diferents activitats, no podem oblidar-nos mai de la dita que diu: el temps i la felicitat s'escapen a gran velocitat. Per això penso que aquest matí és un bon moment per lligar fora el temps i la felicitat i viure intensament totes les hores que el dia ens regala.
I per avui, fins aquí.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la vostra confiança. A veure si un dia tenim prou temps i tenim l'ocasió de que entre tots els oients que sou en sintonia poguéssim fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Un pupitre amb la Carme Ortoll que hem estrenat aquesta primera setmana de Penedès en Xarxa, primera setmana de tornada a les aules, com no podia ser d'altra manera, i que tornarà el mes vinent, a l'octubre. Ara connectem amb les notícies, el butlletí de les 11, uns quants anuncis, i seguim tot fent tertúlia amb la nostra gent gran.